Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
No tinc... Ja em perdonaràs, eh? No tinc el guió a mà i ara m'he despistat. Directora de moltes coses, Maria Boroncova, què tal? I divulgadora musical. Directora escènica.
Directora de moltes coses?
És que no em venia al cap directora escènica.
Me pots presentar-me des d'ara fins sempre directora de moltes coses?
Però directora de moltes coses.
Soc directora de moltes coses, sí. M'ha agradat molt això.
És una mica, jo me lo como, no?
Jo lo dirijo todo, ¿por
qué
no?
Sí o no?
¿Por qué no? Sí, a tope.
Una dona, per cert.
Sí, lo soy.
Ara.
Hasta que donde me consta.
No, vull dir, una dona directora.
Sí.
Està molt bé.
Home, sí, la veritat. Complicat, eh?
Sí?
Complicat. Sí, sí.
Sí? Encara?
Hombre.
T'hi trobes?
Òpera, dones.
Sí?
Ai, mare de Déu, santíssim, els dinosaures, que malament que s'ho passen.
Puc fer una mica jardí?
I tant.
T'hi trobes amb això?
Moltíssim.
Li he preguntat abans a l'Hisenda Alemany, que l'hem tingut aquí presentant el seu darrer llibre, per cert, que presentarà a la llibreria una a les 7 de la tarda. Has patit abús de poder dins del món de l'òpera?
A saco.
Sí?
Però quan dic a saco és igual al 80% de la meva carrera professional.
Que bèstia.
No. O sigui, no. Saps quan em poso que després en surten a no sé què? És perquè m'ha passat a mi, en primera persona. I després la infantilització, cuidadito con eso, eh? Perquè no només és dona, és que és jove.
Les dues coses.
Home, jove, tinc 36, o sea, ubiquémonos. Uh-huh. No soy emergente, ya estoy en el otoño de mi vida. Por favor, eh? No en el invierno.
Otoño no.
Otoño. Bueno, primavera tardía.
Finals d'agost.
Sí, no. És, la veritat és que és un mundillo bastant anquilosat en els costums del passat. Molt,
sí, eh?
Molt fortament, sí.
I se li suma... Hi ha cert classisme, entenc. També, eh?
Absolut. Per això, sí, és que ja ho dèiem.
Tot va tot junt, eh?
Sí. O sigui que sí. Bueno, directora de moltes coses.
Si avança, però, aquests darrers anys?
Hola, com estàs?
Jo et dic que et fotríem aquests jardins.
Jo et diria que no.
No, eh?
No, perquè m'encantaria dir-te, sí, Joan, cada dia una miqueta més. La veritat és que no. Cada lloc on vaig, perdo potser 3 setmanes demostrant que sóc capaç de fer la meva feina.
Uau.
És fort, això. És molt fort, perquè ja porto uns anyets. Quan 15 anys no són pocs.
No.
Aleshores, no crec que hagi de perdre jo setmanes en ensenyar el que sé fer i el que no. Oi? Pues sí.
I ara en parlàvem amb l'Eus Plouat. Tu pateixes també cert mansplaining? És a dir, tu t'has
d'explicar... Mare de Déu!
És aquest 80% que em deies.
Mare de Déu! No t'ho pots arribar a imaginar. A més, les dones sempre ens hi passa, eh? Tot el món de darrere, de bambalines. Mm-hmm. Quan parlem de focus, quan parlem de so, quan parlem de llums... No, és que tu no l'entiendes. A ver, Cookie, ¿qué es lo que yo no entiendo? Sí, molt, moltíssim. Wow. És un jardí interessant, que un dia ja en parlarem,
sí.
Perquè l'és molt. I és molt discret, són molt discrets els passets que es fan, i són molt forçats. Ara.
Precisament per això li hem demanat avui a la Maria, de fet, no, ens ho ha proposat ella.
Sí.
Que parlàvem de dones i música, no?
Sí, correcte, perquè arriba el 8 de març i vinga, va, som-hi. El que passa és que en realitat no era així, ¿vale? El que jo pretenia era parlar d'una dona compositora en concret, una dona que m'agrada moltíssim, ¿vale? I que li apodon Lady Horror.
La primera que ens portes...
Saps per què li deien Lady Horror? Perquè va ser la primera dona que va fer servir el dodecafonisme. Saps la música que te suena a rayos?
Sí.
De Schoenberg, ella va dir, ¿sabéis para qué sirve esto? Para hacer música de terror, queridos. Patapam! O sea, Lady Bona. Horror és... Bueno, soy Bona. Fan absoluta. I, clar, quan he començat a fer la introducció sobre aquesta dona, he dit, vale, un moment, perquè el primer que he d'explicar jo als oients és que per què en aparença hi ha tan poques dones compositores? Mm. Alerta que he dit en aparença.
Sí.
Dic, vale, això s'ha d'explicar.
Sí.
Aleshores, m'he adonat que per explicar-ho havia de donar context. I aleshores he vist que per donar context havia d'explicar les coses com havien anat al llarg de la història. Perquè les coses no passen perquè sí. No estem aquí because potatoes. Però, clar, quan he començat a fer això m'he posat a posar exemples. I quan he posat exemples, com no he de posar la música, i si no he de posar la... Bueno, que quan m'he volgut adonar, portava 30 minuts de guió. I quan m'he cronometrat, ja em portava 39. Així que, en comptes de parlar de la meva estimada Elizabeth Littens, avui us faré les dones compositores a la història.
Sona jo que no hi entenc de música, eh? Tu ja saps que parlo tal com raja. Sona a xungo i a dolç a la vegada.
Vale, però aquesta no és la Lutyens, eh? Aquesta és la Lili Boulanger, que és una de les primeres compositores, ja te l'explicaré, de les més contemporànies, amb un caràcter que més li deien, esto es muy masculino, chiqui. No sé què significa eso.
Ahí va.
Sí. Vinga, va, estàs preparat?
Sí.
Doncs va, dones compositores, primera pregunta, la fonamental. Què ha passat aquí a nivell històric? Doncs mira, molt fàcil. L'entorn cultural bàsicament va determinar que la dona simplement no podia escriure òpera, d'acord? Per entendre això hem de recapitular una mica. Per què? Perquè hi havia, evidentment, una arraigadíssima creença de que la creativitat naixia només del geni masculí, vale? I tot i que hi havia dones compositores i absolutament genials, aquestes què passava? Doncs que o s'amagaven o es retiraven. Per què? Doncs perquè les titllaven que si d'impostores, que si de frívoles, de cortesanes, de putes, vaja, i perdona'm el taco.
No, no.
Vale? Però és que així eren les coses, muy bonito, muy guay todo.
Ara.
Què passa? Que les dots de les dones a la música era una cosa indecent. És que tan indecent que fins i tot ho deia la Bíblia. La Bíblia ens deia allò de el cant de la dona al desert desperta el desig. És pecaminós. I què va passar? Doncs que alguns s'ho van prendre al peu de la lletra.
Clar.
I tant al peu de la lletra que fixa't que l'any 1594 a unes monges del convent de Sant Vito de Ferrara se'ls va prohibir emetre sons al cantar. Només podien moure els llavis, com el karaoke, per no provocar desig, no t'ho perdis. Perquè ja se sap, una monja cantant el Te Deum és un despiporre de provocació.
Clar.
És allò del parental advisor para ir a missa. Bueno, todo mal, lo estás viendo, ¿no? Lo percibes.
Sí.
Bueno. Però siguem clars, tot i que històricament el paper de la dona era esposa i mare o res, i elles els hi tocava assumir-ho, existeix. I existeix de forma molt clara una cara femenina de la composició musical. Vale, és veritat, han sigut una minoria a nivell professional durant segles? Sí, està clar, però alerta el dato. A l'Enciclopèdia Internacional de Dones Compositores hi ha un registre de més de 6.000 compositores des de l'edat mitjana fins ara. A ti te parecen poques? Porque a mi no.
No, gens.
No, és que hay muy pocas. No, mentira. No, hay muy pocas. 6.000 es pocas. Venga, hombre, que estamos de broma. Bueno, qüestió. Que després és que de veritat em sento a dir de, no, saps què passa? És que de les dones compositores hi havia molt poquetes, eh? I en sabem molt poquet.
Clar.
Sí que en sabem molt poquet, però que de que hi havia poquetes,
no, no.
Mentira, fal·làcia.
6.000, en són moltes.
6.000, per favor. Què passa? Que és veritat que s'amagàvem, com hem dit abans. Ho feien discretament, ho feien amb la boca petita. Per què? Perquè hem parlat d'insults, però tot sovint els insults no es quedaven en insults. O sigui, hi ha dones a la història agredides per ser creadores, perquè allò era fruit de Satanàs, indecència, horror. La qüestió, què passa? Que estem parlant de que hi ha dones compositores en tota la història. Per què? Perquè tenim monges, tenim trobadores, tenim membres de la reialesa, cantants, instrumentistes, poetesses, totes elles composaven, arranjaven i, fins i tot, publicaven, tot i com hem dit abans, amb dos segles de retard, perquè era el paper que els hi tocava fer segons el judici social. En conclusió, el camí no va ser fàcil, cert. Van ser minoria, també. Que ho feien amb la boca petita i des d'un lloc molt poc glamurós i sense reconeixement, també. Ara, tornem-hi. Eren 6.000, que no me les acabo.
Et feia una petita trampa perquè a mi del guió hi havia Mendelssohn. És algo de Mendelssohn?
Su mujer.
¿Ves?
Su mujer.
I amb ella no la coneixem. Amb ell sí, però amb ella no la coneixem.
Toca't la figa, eh? Vaya huevos, eh? Va, sí, sí.
Passa.
Terrible?
Sí, sí.
Terrible i cert. Vinga, va. Evidentment, què passa? Que, com deien, la història de les pioneres no és ni de lluny la de les rockstars que expliquem aquí. Per què? Perquè no són biografies ni plenes de calés, ni plenes d'èxit, ni de descontrol, ni molt menys de reconeixement. Per exemple, la història de la primera compositora de la que hi ha registre, que és al segle VII, és la d'una separació traumàtica. Ella va ser la Càssia, que era una dona bizantina que va ser rebutjada pel seu marit, l'emperador Teodosio, per mostrar a ella interessos artístics i dots musicals. Què va passar? Doncs que amb ell, primer, li va semblar inapropiat i han acabat ja indecent i immoral. Evidentment, l'emancipació al segle VII ni estava ni se l'esperava, així que a la Càssia no li va quedar una altra que fent-se monja. Però això té una part bona, perquè per aquesta via va començar la seva, entre mil milions de cometes, carrera musical. Així que ni tan mal, perquè aquesta carrera musical va ser força prolífica. No és moco de pavo. La tia va compondre més de 50 himnes.
Déu-n'hi-do.
I, cuidadito, que el de Santa Magdalena s'interpreta a dia d'avui. I que es canti una cosa teva, que va ser escrita al segle VII, se dice prontito. Escoltem-la.
Perdó, és preciós, això, eh?
És una meravella.
Sí.
És una meravella. No hi dones compositores meves a xupar un pie. Vinga, va, seguim. Seguim per què? Perquè en quant a òperes, com us deia al principi de tot, haurem d'esperar molt, però molt és molt. Concretament, fins al segle XVII. Fins que
són
hi hagi...
Són 10 més, eh?
És que és una passada, és una passada. Perquè, aviam, si les dots musicals eren cosa d'homes, l'òpera en una dona ja era simplement impensable. Així que, tot i que les primeres daten del segle XVII, l'òpera en femení va continuar sent absolutament impensable fins al segle XX, Joan.
Fa dos dies.
Segle XX. És escandalós, perquè era una cosa de no, una mujer no puede, no puede. Mira, imagina't que hi ha un tractat de l'any 1896, és antes de ayer, 1896, de musicologia que diu: la virilitat és un ingredient fonamental per poder iniciar-se en la composició operística. Com a ingredient, virilitat.
Wow.
Sí, sí, sí. I també he trobat en llibres de pedagogia musical una afirmació que és tremenda. Diu: les imitacions artístiques de les dones poden fer trontollar la música. I ojo, no sé si t'hi has fixat que he dit imitacions,
sí, sí.
Perquè ni tan sols consideraven que les composicions fetes per dones fossin creacions en si mateixes, sinó que, segons ells, eren còpies de mala qualitat de la creació masculina. Terrible.
Sí, sí.
Horror. O sigui, això que estem escoltant és la imitació d'alguien viril que hizo algo en algun moment. Però esto què és lo que és? Clar, normal que haguéssim d'esperar fins al segle XX.
Sí, sí.
Clar, perquè t'estic parlant de tractats de gairebé del 1900. Terrorífic,
que
terrorífic. Bestia. Així que, bé, tenint en compte tot això, cap dona va treure a la llum una partitura operística fins l'any 1625. I com ho va fer? Doncs va ser en un context de la Florència del Medici. L'autora era filla de compositor i la seva posició social era completament privilegiada. Per què? Perquè tant la seva família com ella mateixa estaven al servei i a la protecció de la cort dels Medici. Aleshores, ella va ser Francesca Caccini. I l'òpera, atenció, fou La Liberazione de Ruggero. I Coses de la vida va tenir bastant d'èxit. Bueno, Coses de la vida no, tenia la protecció de los Medici i todo guai. I què va passar? Doncs aquesta senyora era una crac. I els Medici la protegien. Per què? Perquè era una poetessa. Era una cantant de renom per tota Europa. Instrumentista de laúd i professora de cant. I l'encarregada de la composició de la música de les obres de teatre que es feien precisament a la cort.
Ahí es nada.
Clar. I què passava? Doncs que, com hem dit, la tia ja tenia el cul bregat de tot plegat. Aleshores li van dir: escolta'm, això de l'òpera igual no és per tu. Potser ho hauries d'anar deixant. I ella va dir: ah, sí? Pues a la porra. Voy a componer quatre más. Chincha rabiña que tengo una pinya. Però què va passar? Que lamentablement tenim aquí un Vivaldi episodio 2, perquè quasi totes les partitures s'han perdut. Grande Caccini, ¿dónde están tus partituras? Removeré Italia, removeré Florencia para encontrarlas.
Et diré una cosa que cau en la ridiculesa, i és així com ens hauríem de sentir, eh? Torno a mirar el guió.
Sí.
Torno a veure Clara Schumann.
Correcte.
Dic, serà algo, no? I em deies, ara, micròfon tancat, em deies, sí, sí, la dona un altre cop.
Tornem-hi.
Jo aquesta peça l'havia sentit.
I tant.
I pensava que era de Schumann, ell.
Ell. Correcte.
I és d'ella.
És d'ella.
Wow.
I amb moltes peces passa que veus C. Schumann i la gent ni veu la
clar,
C.
Clar, clar.
Ja està, ¿quién es Schumann? Un senyor. No existe. Mendelssohn, ¿quién es? ¿Un señor? Sí, la sí, mujer, sí. No, no existe. ¿Qué mujer?
És
¿qué
així.
Dices? Terrible. És terrorífic, és terrorífic. Doncs vinga, anem a enclarar Schumann perquè...
Per cert, preciosa peça.
És una meravella, sí. Por Dios. Som-hi, doncs, perquè entrem en el romanticisme. Perquè hi he de dir que la cosa va estar una miqueta, però només una miqueta, no nos vengamos arriba, més extensa. Per què? Perquè, mira, ja des del barroc, les dones d'alta cuna rebien formació musical formal. Però per allò de que feia maco i així de grans, entretenien els convidats a les trobades socials. Mm-hmm. I a molt, moltíssim apurar, potser podien ser cantants o instrumentistes. Però ull, alerta, ojo, en cap cas... se les prenia seriosament com a creadores, però, vamos, ni por asomo. Ah. Però què
això
passa?
Això és una mica una de les novel·les de Jane Austen,
correcte.
Quan elles toquen el pianet per
mira que
convidats.
Mones, correcte. Mira, mentre jo tomo el té, tu riqui-riqui con el apa rugu-rugu. Correcte. Però què va passar durant el romanticisme? Doncs que l'experimentació musical, tant a nivell instrumental com compositiu, va inundar tota la cultura popular. Uh-huh. Fer música estava de moda. I això va portar a moltes dones a tenir més accés al món de la creació musical i a una formació més completa en quant a harmonia i contrapunt. Però, a veure, no nos vengamos arriba, Oh,
no?
Que bien, s'estan
no,
formant. No te vengas arriba.
Val.
Perquè, evidentment, ho feien com a hobby.
Vaja.
No hi havia cap mena de possibilitat real de trajectòria professional. En resum, que podien aprendre més i millor. Però deixem-ho clar, la dona composava per entretenir-se ella i ja, i prou, i punto, pelota. Però què passava, Joan? Què passava? Doncs que la realitat era ben diferent.
Uh-huh.
Per exemple, us poso l'exemple de Pauline Viardot García, que va ser una destacada cantant francesa de bastant, bastant renom. Cantante top, rollo Calas,
val.
Top.
Els grans... Rollo Calas, eh?
Rollo Calas. Estem Déu parlant d'una tia molt heavy metal.
Val.
Aleshores, què feia ella? Doncs es transcrivia moltes de les peces de grans compositors que estaven de moda per la seva pròpia veu.
Uh-huh.
Clar. Per suposat que ella també va fer les seves pròpies obres. Però, com agafava la dels grans machotes famosos, li deien, arreglista sí, compositora no, no digamos tonteries. És cantante, s'arregla cositas. És cantante i s'arregla cositas, ella, tan mona. Vale, és que té prop de 90 cançons composades per ella. Que arreglista. De nuevo me vais a chupar un pie otra vez.
Me estás contando.
Hombre, claro, mira, ara. Mira, se me acaban los deditos ya,
Sí, vale. Sí, sí, sí.
També, com dèiem abans, tenim el cas de Fanny Mendelssohn, que era una molt bona pianista i germana del compositor Félix Mendelssohn. Doncs l'aparent hobby, perquè era un hobby, de la nena, la va portar a composar, atenció, més de 400 obres.
Escolta'm, l'equipara a grans compositors.
Correcte.
Que has portat aquí.
La estrechez de pecho aquí entraria
sí.
O sigui,
sí.
No me da la vida, tengo estrechez de pecho.
Ara.
Però no, és un hobby, la nena s'entretiene. Què va passar? Que la seva família es va posar totalment en contra de l'afició de la nena. Que dius, el niño compositor sí, la niña no, que hace feo, que toque el piano y ya. ¿Qué es esto de crear? Basta de crear. No. Qüestió que gran part de les seves obres, per poder ser representades en públic, les firmaven el nom del seu germà. Aquí, cuidado, que això ho sap molt poca gent. Ella l'ajudava amb ell, supervisava, guiava moltes de les seves composicions i fins i tot algunes són directament d'ella i ell se les va fer seves.
No.
I cuidadito, que això de que la nena l'ajudés a la família sí que li semblava estupendo. Crear-t'ho no, ajudar a tu hermano, però vamos, però por supuesto, pues no faltaria més. Fortíssim.
Sí, sí, sí.
Més de 400 obres, no és compositora. No, toca el piano, nena. Mira que mona estàs. És que... Què és això?
No, és molt bèstia.
Terrorífic.
Ara, Ric, perquè ho parlem
claro,
així.
Claro.
És molt bèstia.
És molt bèstia. I ara tenim aquesta figura de la que dèiem abans. Un claríssim exemple d'aquesta dissonància. Per què? Perquè ella era una de les figures més destacades d'aquest període i és la que hem mencionat abans. Clara Schumann, que li dedicarem un programa complet perquè se lo merece, però vamos, de cabo a rabo. Què passa? Que ella era una concertista esplèndida, ¿vale? Era una Alicia de la Rocha, era molt, molt, molt top, ¿vale? Molt més famosa que el seu marit Schumann, no t'ho perdis. A l'època ella era la famosa, d'acord?
Bien.
Qüestió, ella tenia una tècnica impecable i a més, ja dèiem, fama, renom i a més, com que era tan famosa, es va convertir en divulgadora, ella, absoluta, de l'obra del seu marit, el compositor Robert Schumann. I també en divulgadora del seu íntim, intimíssim, intimíssimíssimíssimíssim, que sí que aquí hi ha marro, que ja en parlarem, de Brahms. Ella va fer famós a Brahms.
Uau.
Fort.
Uau.
Però no importa, esta senyora. Quien la conoce, nadie, da igual.
Clar.
La cosa és que, a vista ulls d'ara, A part de concertista i divulgadora, era una compositora delicada, creativa, bueno, ja l'estem sentint, però va passar que ni tan sols ella mateixa s'ho creia, perquè per una banda impulsava i ajudava els homes compositors del seu voltant, però mira què deia de si mateixa, això són paraules d'ella, transcrites, literals. Diu, no composo més perquè seria completament absurd. Cap dona ha tingut talent creatiu, per què l'hauria de tenir jo?
Per tant, el pitjor és que s'ho creien, eh?
Clar que s'ho creien. O sigui,
clar... No, clar, si tothom et deia que no valies per això, què has de fer?
S'ho creia completament.
Clar.
O sigui, ella hauria tingut una obra magnífica, però mai va acabar de desenvolupar-se per haver-se cregut ella mateixa aquest discurs de merda que li havien dit durant segles, que les dones no podien composar, que no n'hi havia cap compositora. I ella, tot i sentir la pulsió, es va acabar reprimint per pressió social, per prejudicis absurds, però sobretot, i aquí ve la clau, i per què m'he allargat tant amb aquest guió... Per falta de referents.
Ara.
Perquè, Joan, jo penso, Clara, si hagués existit Radio Estel, sabries que no és cert que al segle VII ja estava Càssia al seu convent dándolo todo, componiendo a muerte, i que al segle XII hi havia trobadores magnífiques. Però no, no hi havia Radio Estel.
Ara, digues
Clara
que sí, Maria.
Clara Schumann no ho sabia i per això no va composar més, perquè no hi havia Radio Estel.
És així.
I això és terrorífic. I és que, Joan... Sí, durant aquest període eren moltes, no Clara Schumann, moltíssimes. Uh-huh. Alerta, así a bote pronto.
Va.
Tenim a Louis Richard, tenim a Marie Zumanowska, tenim a Emily Mayer, tenim a Louis Ferreng, tenim a Johanna Kinkel, a Josephine Lang, a Augusta Holmes. De veritat són poques? De veritat no hi ha dones compositores?
6.000 dones compositores.
De veritat Clara Schumann ha d'estar pensant que no hi ha dones compositores? I és que... Necessitem un segon programa. Per què? Perquè ja n'hi ha prou de que les dones, que són moltes les dones que fem feines històricament masculines, però la clau està en aquest moltes. Ja n'hi ha prou de no tenir referents. Són moltes. Hem de dir els seus noms. Els seus noms els hem de posar als llibres d'història i dir-los a crits, perquè són moltes. De veritat, 6.000?
Sí.
En sèrio?
És una borrada.
Així que em permets, no?, que deixi una segona part, perquè no m'he quedat
en
el romanticisme. Home, se m'ha hecho larga la intro.
Abans ho dèiem, que, i està molt bé que ho haguem explicat i hagi sortit. Jo crec que sortirà més dies d'aquesta setmana aquest debat. Portem tota la setmana generant-nos el debat, tota la setmana que hem de començar, però tota la setmana anterior i les passades ens generàvem el debat des de l'equip de redacció d'aquest programa, de si encetàvem una nova secció els divendres que es diu On són les dones, per cert, capitanejada per Núria Ros i per Nina Agustí, que fan entrevistes excepcionals.
Em sembla divina la proposta, ja t'ho dic ara.
Ens plantejàvem què fer el dia 8, que estem intentant una tertúlia esportiva només amb dones, per exemple. Però clar, això no ho has de fer ara perquè sí.
No.
Això, si ho fas, s'ha de quedar.
S'ha de quedar. No pot ser mirar el dia, mira la banderita.
I n'hem de seguir parlant. Per tant, em resulta espectacular que em vulguis seguir parlant el dilluns que ve, que estarem de ressaca de la Setmana de Dona, però és que no hauria de ser la Setmana de Dona, hauria de ser... L'any de dona i, si m'apures, el segle de la dona.
Clar, perquè el que no és possible és que jo vulgui parlar d'una dona compositora i la primera pregunta que em vingui al cap és la gent sap per què no se'n parla? I la meva resposta sigui clarament no. I que jo expliqui tot això i tu mateix em diguis, però Mendelssohn també era mujer? Però Schumann també era mujer?
Sí, sí.
I quan jo dic 6.000 dones, ens sorprenguem. I això és un escàndol i això no pot ser. Així que a tope.
Per tant, anem a explicar-les.
Dones compositores!
Ara, a partir de dilluns que ve, les expliquem. Amb Maria Broncova, directora escènica, divulgadora musical. Moltíssimes gràcies, t'esperem el proper
dilluns.
Moltes
gràcies a tu.
Molt bon dia, dona.
Moltes gràcies. No poder, vaig a dirigir coses.
Sí? No deixes que este pisoten. No. Nunca!
Nunca!
Nunca. Gràcies, Maria.
Radio Estel.